És l'hora de l'especialista. Avui amb...
Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos placers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
Som-hi, doncs. Arriba el moment aquí a la sintonia de Ràdio Olot, una setmana més, de parlar amb en Miquel Fluvià, que és l'especialista en tot aquest producte que tenen a la Vinoteca, i el celler Pi Bernat, que es troba al polígon Les Mates d'Olot. Miquel, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, com ben retrobats.
Com ho tenim, això?
Molt bé, ja esperant les festes. Ja.
Sí, no? Ara ja tothom es centra en les festes de Nadal, que les teniu aquí mateix.
Sí, sí, ja, el dit d'un bel ja se nota aquí a la cantonada.
Oi tant, el que has dit, el?
El dit d'un bel, el dit d'un bel, el dit d'un bel.
Molt bé, molt bé. És una versió a la catalana, aquesta.
Sí, a la lutina.
A la lutina. Molt bé. Escolta'm, el passat dimarts vareu fer una cosa prou especial al celler, no?
Sí, sí.
Ja. Bé, ja està fet. És a dir, que els que ens estiguin escoltant, que no es pensi que es farà. No, ja està fet.
És a dir, qui no va poder venir, doncs, sap greu, però ja està fet. Van fer un tas d'espumosos, parlant en propietat, no? Uh-huh. I ja també pensant en això, en les festes aquestes que van vinguent, vull dir, vulguis o no, és allò del tòpic, no?, de que per festa sembla que les bombolles, doncs...
Són les protagonistes, no?
Són les protagonistes, sí. I, bueno, ja et portem una llarga història, doncs, que... per Nadal, doncs, sortien les burbujites per la tele.
Ui, sí, no? Les de la... Bueno, no direm les marques, però tothom les coneixem.
I això ha fet, doncs, que, bueno, que aquestes dates, doncs, sempre s'han circunscrit, doncs, molt al voltant, doncs, de les bombolles, dels espumosos en general, no? I que, bueno, que sempre molta gent pensem, doncs, que un espumós és per tot l'any, no forçament només per aquestes festes. Uh-huh. Però, bueno, ja que és així, doncs, bueno, doncs, ens hi fa pensar i pensem, i dimarts vinat passat, doncs, varen fer un tas d'espumosos.
Sí.
Bueno, i d'entrada avui el que voldria fer, doncs, és, doncs, fer un repàs, perquè moltes vegades quan parlem d'espumosos en general és tan llarg, hi ha tanta varietat. Si ens podem centrar, per exemple, és a dir, parlem d'espumosos, no parlem de caves ni de xampanys.
No, d'escumosos en general.
D'escumosos
tot,
en
no?
general, però si anem a aprofunditzar què són els escumosos, hi ha diferents famílies, no?, i votes a cada família que hi entres, doncs evidentment la quantitat de cellers i varietats que hi ha dins de cada família també són infinites, no? I una manera, doncs, de col·locar-se i de tenir una visió general de tot plegat és dir, bueno, doncs, el que vàrem fer dimarts passat, no? Doncs fem un tas d'espumosos en general, que hi hagi una representació que vulguin dir alguna cosa de cada família, i dins de cada família alguna característica diferent, i a partir d'això, doncs, et pots fer una idea, doncs, bueno, més o menys aproximada, doncs, el que ens podem trobar en el mercat, perquè si hem de parlar de tot és impossible, yeah, dir, yeah, demà yeah, aquesta hora encara estaríem xerrant i encara no hauríem acabat, mm-hmm, no? Doncs provem-ho de fer, a veure com surt. Mirem de fer un tast, fem un tast...
Imaginari.
Imaginari des de les zones de la ràdio.
La ràdio és imaginació, sempre ho hem dit, no?
Sí, sí,
per això té
clar
aquesta màgia, aquesta cosa, que tu no t'imagines allò, no?
Sí, sí. Imaginem-nos, doncs, que tenim unes copes a davant.
Ah, exacte.
I obrirem unes ampolles, no? És a dir, ara no farem allò tant... Ara podríem començar a fer una puteia i començar a fer el puf.
Bueno, podríem posar algun efecte especial, alguna cosa d'aquestes, però
no cal. Ni el farem així, en plan improvisat, no? Varen fer un tast, bàsicament, doncs, de 6 ampolles. Mm-hmm. Aquestes 6 ampolles hi havia 3 caves.
Sí.
3 caves de la D.O. Cava. Hi havia un corpinat, que el corpinat és tot un grup de cellers que recordem que això és una lluita que encara avui dia encara s'està coent i s'està patint, que és que la D.O. Cava, estava dominada bàsicament per 2-3 grans productors, i aquests 2-3 grans productors, doncs, estaven encarats molt més a la quantitat que a la qualitat, no? Yeah. I va haver tota una sèrie de cellers, doncs, de, bàsicament de Sant Sadurní d'Anoia, que no estaven d'acord amb aquesta orientació que tenia la Deocava, van estar molt de temps lluitant, doncs, perquè la qualitat, doncs, s'acabés instaurant, que Cava fos molt més rígid amb la manera d'elaboració per anar a buscar la qualitat. No se'n varen en sortir i al final varen acabar sortint de la Deocava. Si estic fent una mica d'història així en general...
Per saber d'on venen, sí.
Per saber d'on venen. Varen sortir i, curiosament, el moment de sortina va ser el moment que Cava va dir... Varen començar a fer els ICAS, no? Aquestes coses ja passen, no?
És a dir, que varen marxar d'allà i després els altres varen agafar el que ells, ells predicaven, no?
El que deien. I llavors, tot el que els de Corpinat, que van crear una associació que se'n va dir Corpinat, Corpinat és un nom com podria ser Cava, no vol dir absolutament res, mm-hmm. no? Doncs varen agafar les idees que ells tenien, aquell rigor que demanaven els de... tots els cellers de Corpinat, doncs van dir, bueno, doncs va, els de Cava van dir, ara nosaltres ho farem, això. I van posar-se a marcar les normes de Cava amb aquella rigidesa, doncs que també, amb tot el que demanaven els de Corpinat. I ara es troba la paradoxa de que tu dius, bueno, i els de... Quina diferència hi ha entre un Cava i un Corpinat?
Clar, cap,
és a dir, no? Pràcticament no n'hi ha cap.
El
no.
nom.
És a dir, el nom. És a dir, que al final ens hem... Això és molt català, també. Ens hem creat, doncs, el nostre...
Ens hem emprenyat tots aquí.
Ens hem emprenyat. Hem creat una burocràcia afegida i ara tenim dues
denominacions
d'origen, no? Sí, dos òrgans reguladors que regulen el mateix producte, no?
Tot i que és més coneguda el Cava, que no...
Evidentment, perquè té molts més anys de recorregut. Corpinat no deixa de ser una cosa molt actual, molt moderna. Tothom del sector, fins i tot els mateixos de Corpinat, tot i que ho diuen amb la veu petita i d'això, però si parles amb els de Cava també ho diuen amb la veu petita. És a dir, aquí ara que hi ha, és un gran problema, com passa amb tot, no? Ara hi ha un conflicte d'egos, no? Yeah. I de si tu deies, tu diràs i tota aquesta
però
història.
Però vols dir que no acabarà morint això del Corpinat? T'ho dic perquè si els altres són els que tenen més solera, per dir-ho així, no. Més anys, i tu quan parles d'un Cava, parles de Cava. I parles d'aquesta denominació d'origen, Corpinat, ara perquè ho has dit, hi haurà persones que sí ho saben, no? Però costa molt més. I per posar-se a l'alçada dels altres, suposo que costarà molt. No?
És a dir, tot marca que Cava, fent les coses ben fetes com estan fent a hores d'ara, Corpinat, han d'acabar tots a la mateixa casa un dia o altre. Evidentment que s'ha d'esperar que es llimin una mica els conflictes personals que hi han, els egos que s'han ferit, i el dia que tot això desapareixi, han d'acabar confluint en el mateix punt, perquè no té cap sentit, doncs...
Dues denominacions d'origen...
Perquè al final es fan mal entre elles, perquè al final no deixen de lluitar entre elles, i prou difícil que està competir amb la número 1, que és Xampany. No? Xampany, no hi ha, a dintre la regió de la Xampany, no hi ha ningú que surti de la regió, perquè es fan les coses ben fetes i, evidentment, no tindria sentit, doncs, que hi hagués uns cellers que fessin el seu Corpinat, no? El Corpinat de la Xampany, no tindria cap sentit, no? Però, bueno, bàsicament, el fet que hi ha, què diferia, ja que estem parlant de la Xampany, què diferencia, doncs, un Cava o un Corpinat, que seria un mateix pràcticament, només un tema del nom que li acaba posant un i l'altre, no? Respecte, doncs, un Xampany. Doncs, bàsicament, a grans trets, seria el lloc on està fet. El Xampany està fet a França, la regió de la Xampany, que és una regió que hi ha al nord de França, uns 100-150 quilòmetres de París, una regió molt freda, i que dona una característica molt especial, doncs, als vins que s'elaboren en aquella regió, que està en una regió tan freda que està en el límit a través en el qual es pot elaborar vins. És a dir, els vins que hem explicat alguna vegada, doncs necessiten un clima càlid, però plujós al mateix temps. És a dir, bàsicament un clima semblant com el que tenim al Mediterrà, però a l'acabar es pujant cap al nord i cada vegada va sent més fred, les dificultats per elaborar vi, que seria al mateix temps que dir que les dificultats per elaborar raïm, no? Doncs arriba un moment que no es pot fer. El límit està en els 10 graus. Si tu de mitjana tenim 10 graus de temperatura, sí, el raïm no te n'en sortiràs, et moriran les plantes i no podràs fer raïm. No. Quina temperatura mitjana tenen a la Xampanya? 11 graus.
Estan en el, per un, estan al límit.
Estan en el límit, portant, doncs, a que aquí sí que l'elaboració, la pagesia, l'elaboració del raïm és allò que diuen agricultura heroica, no?
Sí, però deu tenir, aquest raïm deu tenir unes característiques molt especials, suposo, no? Molt diferencials a d'altres llocs.
Molt diferent. I gràcies a la temperatura, gràcies a la climatologia, va néixer el xampany. Perquè totes aquestes coses, totes han nascut arrel d'algú que la casualitat ha portat, doncs, que allò es pugui elaborar i en pugui sortir alguna cosa. Doncs, si en aquella zona freda de França no s'és fet raïm i no s'és elaborat vi, en un primer moment, mai s'hauria aparegut el xampany, perquè va fruit d'una casualitat, doncs, va, i de l'observació, doncs, va aparèixer això, i també fruit d'una altra cosa molt important, que tots sabem, també, i no cal oblidar, és degut a que durant molts de segles hi va haver els monjos, no? Mm-hmm. I els monjos tenien temps per poder observar, i una altra cosa molt important, sabien escriure, i sabien deixar la sabidoria, el que descobrien ho sabien deixar per generacions posteriors, no? I hi havia un altre monjo que podia, doncs, agafar aquells estudis i poder-los, doncs, continuar i arribar a una conclusió, perquè no s'arribava de... amb la vida d'una persona, moltes vegades, no s'arribava, doncs, a la solució final, doncs, el problema, no? Perquè estem parlant també, doncs, d'una altra època, no? Al segle XVIII, a la Xampanya francesa, hi havia un monjo que tots n'hem sentit a parlar, que era un monjo benedictí que es deia Dom Perignon. Uh-huh. Dom Perignon. Dom Perignon, doncs, era un gran amant de... Era un, és a dir, jo me l'imagino ara regordet i d'això...
Pel gran... nom, no? Dom Perignon. O sigui, sí, tothom un gran... se l'imagina igual. Crec.
Sí, sí. Un gran amant dels vins.
El millor era ben primial, eh?
Sí, imagina't. Doncs, vés a saber. Però aquest bon monjo, doncs, se'n va donar compte d'una cosa. Se'n va donar compte de que el vi que elaboraven no acabava de tenir la qualitat que havia de tenir, que hi havia problemes. I el problema que es va trobar, és a dir, diuen que Dom Perignon va ser l'inventor del xampany, no? Amb això hi ha diferents històries i diuen que hi ha altres orígens i d'això, però el que està clar és que Dom Perignon va ser el que ho va deixar per escrit, ho va documentar, sí, i gràcies a ell, doncs, aquest monestir benedictí va poder portar l'estudi de l'elaboració del xampany fins als nostres dies, i tota l'elaboració de la xampany és feta gràcies als estudis que venen del segle XVIII durant més de 150 anys per aquests monjos benedictins que van començar en Dom Perignon. Mm-hmm. Dom Perignon, ell se'n va donar compte d'una cosa, que és que quan feien, és a dir, allà a aquella zona, doncs, es feia vi normal, no ni xampany, vi normal, vi d'una sola fermentació, i es fermentava, doncs, el vi, doncs, amb botes, no?, i llavors, posteriorment, doncs, s'embotellava per poder tenir més ben guardat i per viar a altres zones, no? Però es trobaven de que moltes vegades les ampolles els hi explotaven, i fins i tot, doncs, els primers moments, doncs, el fet, doncs, de ficar el vi amb ampolles, doncs, a la zona de la Xampanya era, bueno, que era un sistema que no funcionava. Quan això funcionava al sud, és a dir, anava a Bordeus i a les zones al sud de la Provença, a Catalunya, doncs, els pagesos, doncs, ficaven el vi amb ampolla i no passava res.
I en canvi allà sí.
I amb ells els hi explotaven. És que serem gamarussos, és que no ho sabrem fer, o és que el vidre de la Xampanya és dolenta, no? No, comprem vidre de no sé on. Bueno, no, clar, i compraven el vidre de no sé on.
També patava.
I també patava, no? I l'home se'n va donar compte que el que passava era el clima que hi havia allà. Què passava? feien la fermentació doncs, del most, feien el vi, el ficaven amb ampolla, i què passava? Com que hi feia fred, la fermentació del vi se'ls hi tallava quan començava a fer el fred. És a dir, feien la verema doncs, no sé, el mes de setembre, començaven a fermentar el vi, setembre, octubre, novembre, aquell vi encara no es havia acabat, i el novembre amb un fred que pela terrible, el vi doncs, se li tallava la fermentació, perquè una de les maneres de parar la fermentació del vi és baixar la temperatura, no? De manera natural, doncs esperava la fermentació, embotellaven, i què passava? Bueno, passava les festes de Nadal, cap problema, però la que començava a venir el mes de març, començaven a pujar les temperatures, allò continuava, havia quedat sucres residuals, continuava fermentant, es creava anhídrid carbònic, això creava pressió a l'ampolla, bombolles, i explotava, i les ampolles es trencaven, no? Ell degut va veure aquest fenomen, ells van donar compte que el que estava passant era això, cosa que no passava en zones més càlides, i va dir, bueno, doncs, d'aquest gran problema, perquè això era un gran problema, això els feia no ser competitius, era un dels pitjors llocs del món per fer vi. O sigui, el vi s'ha fet en zones càlides. Què se'ns ha perdut a nosaltres, a la gent del nord de França, d'anar a fer vi? Si això és la pitjor zona del món, aquí no hi podem fer res, vull dir, ens hem equivocat. És a dir, la situació natural...
No era la idònia, no?
No era la idònia, la situació natural, dir, pleguem, i d'aquest greu problema que nosaltres hem de fer és tancar el monestir, anar-nos amb els companys benedictins doncs, que estan a la Provença i ens anem allà i allà farem vi i no tindrem aquests problemes, no? I Don Perignon, un home intel·ligent com era, va dir no, aquí del gran de les grans problemes se'n troben grans solucions, no? Doncs d'això, perquè ell també se'n va donar compte que si alguna ampolla no explotava, que hi havia alguna que no explotava, el producte que en quedava era un producte amb bombolles que, carai, que tenia la seva gràcia, no? Doncs perquè això ho fem expressament. És a dir, busquem ja això, vull dir, aquesta segona fermentació que es produeix de manera natural, doncs provoquem-la nosaltres, doncs volguent-la fer i anant a buscar aquest producte. I llavors varen començar a estudiar la manera de fer-ho en què, primer, que les ampolles no explotessin, i segona, amb quines varietats de raïm i com fer-ho perquè el resultat d'aquell vi que en sortís doncs fos realment doncs, agradable, fos bo, que els hi agradés i que el resultat fos correcte, no? I d'aquí va néixer doncs, les tres varietats de raïm en què es fa doncs, el xampany. Això no és casualitat, i això és una cosa que no és ni d'ara ni de fa 50 anys. Això doncs, ve de principis del segle XIX, porta ja doncs, dos segles en què es va fer aquesta divisió a tres parts iguales, doncs de tres varietats de raïms, que ells van trobar doncs, que Don Perignon i els benedictins que van continuar posterior doncs, estudiant el procés de la segona fermentació doncs, del vi, i van veure doncs, que una varietat blanca, que és la Chardonnay, i dues varietats negres, que serien la Pinot Noir i la Meunier. La Pinot Noir i Pinot Meunier, la Meunier. Aproximadament amb un 33%, és a dir, una tercera part de cada una igual, doncs, fent el copatge doncs, del vi. Això, tot això es va fer a mida d'anar-hi doncs, buscant doncs, proves i prova i error. No? Cada varietat aporta alguna cosa diferent doncs, el producte, el xampany, no? I bàsicament, per d'això, el Chardonnay doncs, li aporta doncs, la fruita, li aporta la frescor, la Pinot Noir li dona doncs, l'estructura, li dona cos, li dona una possibilitat també d'envelliment, no? I la Meunier doncs, també li dona això, vull dir, acaba de compaginar de les tres, la Meunier seria la menys atractiva, no? Amb el pas del temps ha portat de que Menier és la que va caiguent doncs, dels copatges, és a dir, ara trobarem molts de xampanys que són de més de Chardonnay i Pinot Noir, això és molt
ja habitual. Ja la Menier no li posen.
La Menier ja ha desaparegut o hi apareix en percentatges molt més petits, no? Perquè les altres dues són dos varietats que li donen molta més categoria i doncs molt més bons resultats doncs, que aquesta que de la Menier. Bueno, i en definitiva, tot això, amb el pas dels anys, doncs ha portat a una manera d'elaborar i a les vinyes plantades. M'estic donant compte, per això, de que és tan dens el que estem explicant que al final ens quedarem...
No, és que ara anava a dir una cosa. Ens queden 5 minuts, encara que no t'ho creguis.
Sí,
ens queden 5 minuts i no hem parlat del tast de l'altre dia.
Hem no parlat, parlat.
No, hem parlat de la història de com va sortir el xampany, que el va inventar aquest senyor. Bueno, el va descobrir, si més no?
Sí.
El Don Perignon. Però clar, ens hem quedat amb el xampany només.
Clar, però és que al final, si no entenem aquestes coses, és molt difícil entendre què és el que estem beguent.
Les
no?
diferències entre
les diferències
els altres, no?
Els altres, no? I per què a la xampany es produeix aquest producte? Vull dir, a vegades hi ha gent que diu, i carai, per què? És a dir, els francesos han tingut la sort de callar... No és sort, això també és
investigació, diguéssim.
No, i la natura. Ah. Perquè el terreny, el sol que tenen a la xampany, també és únic. Allà es varen trobar, és a dir, varen trobar, en un cert moment era el pitjor lloc del món per fer-hi vi, podies arribar-ho a pensar, però... les ganes de fer-lo, trobar la manera de què podien fer que sortís bé, i a més una altra cosa, que tenies el sol necessari, és a dir, el terra, el terreny. Adequat, amb les característiques adequades per poder fer-hi raïm. Que aquí hi ha la gran explicació, i aquí sempre, jo acabo sempre dient, sempre acaben apareixent els romans, no? Qui és el primer que va plantar vinya a 100-150 quilòmetres de París, a la zona de la Xampany? Doncs van ser els romans. Els romans se'n van donar compte que plantaven vinya allà, la vinya hi vivia bé i no hi havia problemes, no? Però per què hi vivia bé? Ells feien proves i la plantaven a tot arreu. Hi havia pastos que hi vivia bé i pastos que no hi vivia bé. Doncs allà, que en aquell lloc, hi vivia realment bé. Perquè tenen un sol molt calcari i és un sol que... permet que l'aigua doncs dreni molt i molt bé, pugui anar en profunditat, fins i tot a 200 metres de profunditat l'aigua pot drenar perfectament, però conservant humitat a les parts superiors, i això és molt important en un terreny, en una zona que hi plou molt. Aquí hi plouen de l'ordre de 700-800 litres doncs, anuals, no? Quan, per exemple, aquí al Penedès, amb un terreny totalment diferent, tenim un terreny que no és tan calcari, és molt més argillós i molt més sorrenc, un terreny molt més sorrenc, en què hi plou la meitat no, però unes 3 quartes,
gairebé, no?
Sí, sobre 500-600 litres anuals. És a dir, la necessitat d'aigua...
Per metre quadrat, eh?
Sí. La necessitat d'aigua doncs és molt més important, però què té? Que l'argila doncs ens conserva la humitat molt més, no? I doncs això provoca que a cada lloc, per què el Penedès s'hi planta raïm i per què a la Xampanya francesa s'hi planta raïm? Perquè cada un amb la seva zona... Si el terreny del Penedès el poséssim a la Xampany, en aquell terreny, tots els terrenys argillosos del nord de França, no s'hi pot plantar vinya, perquè la vinya es podreix, hi ha massa aigua. En canvi, els calcaris doncs, hi poden viure bé. Si un terreny del Penedès, si en lloc d'haver-hi un terreny argillós i és un terreny calcari, és un terreny doncs, que drenés molt bé, doncs la vinya tampoc hi viuria, perquè no es podriria, no, es moriria de set, perquè l'aigua drenaria tan bé que el poc que hi plou doncs no es conservaria l'aigua. Aquesta és l'explicació de lo important que és a vegades el terreny, no? I que no és casualitat que en un lloc determinat si planti vinya i en un altre no se n'hi planti.
Clar, això és, a veure, és com a dir, aquell país és vinícola al 100%, per exemple, no?
Sí.
Molt bé, però hi ha altres països que no ho són, però tenen una part, diguéssim, no?
Sí, exacte.
Que allà es pot plantar aquesta vinya que dius tu.
Correcte.
Perquè tenen totes aquestes característiques.
Sí,
però només és una petita part.
És una petita part, que això seria la gran explicació de per què no totes les zones que són fredes que en podríem repassar, donaríem la volta al món i ens donaríem compte que això vas donant la volta, per exemple, a la latitud de la Xampany i a Nova York.
Ja. Yeah.
No? Yeah, doncs yeah, yeah. A la zona de Nova York no intentis plantar-hi raïm perquè no te'n sortiràs.
Perquè a terra no serveix.
Se't podrirà tot. No?
Escolta, Miquel, avui hem donat una classe, bé, has donat, tu, perquè ets l'entès, de com va sortir el xampany, els terrenys, on es pot plantar la vinya, tot això. No hem parlat del tast, hem parlat molt poc.
Hem parlat només una mica del cava, una mica del corpinat, no, sí. I ens hem quedat amb la quarta donzella que surt a la pista a ballar, que ni n'hem parlat, que és la que va més guarnida i més guapa, que és la italiana, la Prosecco.
Que la Prosecco també seria una espècie, diguéssim, de com cava, però...
Sí, és un espumós, és un espumós, té bombolles, és un vi amb bombolles. També, que ha fet una segona...
Però per la qualitat que té, no té res a veure amb els altres.
Res a veure, sí. Avui dia, els vins espumosos de doble fermentació, perquè la bombolla s'aconsegueix amb aquesta segona fermentació, els grans vins espumosos de doble fermentació que hi ha al món són a França i a Catalunya, que serien el xampany francès i el cava i el corpinat, doncs, aquí a Catalunya. Tot i que cava, ja cava la Rioja, ja cava Extremadura.
Però
no té res a veure. És a dir, la qualitat que té un cava fet al Mediterrà, al Penedès, no té res a veure amb el cava que es fa a Extremadura. No per res. No és perquè els extremenys en sàpiguen menys, és que tenen el sol que tenen. És a dir, la gran riquesa i el raïm que es produeix en un lloc mediterrani i de sol argillós com és el Penedès, no es produeix a Extremadura. És totalment diferent, no? Amb un producte totalment diferent. Doncs les dues grans zones productores d'espumosos al món són aquestes dues: a Catalunya el cava corpinat i a França el xampany. I botejant subproductes, que són tots aquests que també es diuen cava, que es produeixen en altres zones, doncs, de l'estat espanyol, i a Itàlia, doncs, es produeix un subproducte que té un gran llançament a nivell de màrqueting i a nivell propagandístic, que seria el Prosecco, no? El que passa que el Prosecco, l'elaboració és una segona... És a dir, no és una elaboració feta amb ampolla, producte a producte, amb una fermentació sobre les seves lies, buscant, doncs, l'excel·lència del producte, sinó que aquí es va buscar la quantitat. El Prosecco s'elabora amb grans dipòsits de acer inoxidable, a milers i milers de litres, i es fa una segona fermentació, doncs això, en un gran dipòsit, i llavors es filtra i s'embotella, doncs, ampolla a ampolla. El sistema de fabricació és molt més senzill, molt més ràpid, molt més barat, i el que crea és un producte molt efervescent, amb molta bombolla. La qualitat de la bombolla, tots hem sentit parlar d'allò de aquest xampany, quina bombolla tan fina. Bueno, la finura de la bombolla és que en marca la qualitat, no? Doncs un xampany francès, doncs, en marcarà una bombolla molt fineta, provaràs un bon cava, un reserva, un gran reserva de cava o de corpinat, doncs també et marcarà aquesta mateixa bombolla fineta. Tots els corpinats són reserves i grans reserves, herbes, no? I tots tenen aquesta bombolla totalment fina. Tu t'agafes un Prosecco i és aquella bomba... Aquelles bombolles gruixudes. Tots hem vist agafar una gaseosa i tirar-la dins d'un got. La bombolla de la gaseosa és la bombolla del Prosecco. És aquella bombolla grossa que te la fiques a la boca i explota dins la boca, no? És una altra... És a dir, no té res a veure amb la finura. Té la seva gràcia, té la seva gràcia com a... Bueno, com a beguda divertida i...
Ara molts aniran per pair.
Sí, per exemple. pot ser d'això. Però bé, ara sí que, almenys, escolta, almenys hem deixat ballar a la italiana. A grans trets, doncs, seria, doncs, de la manera que dividiríem, doncs, els espumosos a nivell mundial.
Molt bé, doncs, dit tot això, perquè ja ens ha acabat el temps, bé, fer només un comentari de que ara quan comprin els nostres oients coses per prendre, escumosos per prendre pel Nadal, suposo que molts triaran, doncs, el xampany o el cava, que són els dos grans protagonistes. El Prosecco també, però, bueno, també suposo que hi ha els seus adeptes, com dius tu, no?
Amb tot hi ha el d'això, vull dir, també hi ha una qüestió de preu. Vull dir, un Prosecco sempre serà, d'entrada, molt més econòmic que un xampany, i també molt més econòmic d'un bon cava o un bon corpinat, eh? Clar. Perquè també una de les diferències del cava i el corpinat respecte a la xampany és que la xampany, producte econòmic, pràcticament no en fan. És a dir, s'han especialitzat a fer criances llargues, criances de més de 36 mesos, i això té un preu, no? Cava i corpinat, actualment la tendència és aquesta també, criances de més de 24-36 mesos, i això ja els fa equivalents, doncs, al xampany. En canvi, Prosecco no. Prosecco és que no hi ha ni criança. La criança, diu, i quina criança té un Prosecco? Cap. Perquè és directe del gran tanc a l'ampolla, no? Això també té un preu. Sí, té un preu, doncs, que és molt econòmic.
Bé, Miquel, i avui, abans d'acomiadar-nos, hem parlat del que vareu fer el passat dimarts, però avui volem parlar també del que fareu aquest dissabte.
Exacte.
Perquè aquest dissabte fareu alguna cosa especial també, no?
Sí, aquest dissabte, doncs, fem una jornada de portes obertes. Començarem ja des de bon dematí, a les 10 del dematí, fins a les 8 del vespre o així. Hi ha activitats durant tot el dia programades, que aprofito, doncs, per convidar a tothom. Està obert a tothom, entrada totalment gratuïta. Nosaltres a Pi Bernat, allà baix a les Tries, doncs, nosaltres no vàrem fer inauguració, i ara aprofitem, doncs, aquestes dates abans de Nadal, doncs, de fer una jornada de portes obertes i convidar tothom, bàsicament perquè conegui les instal·lacions, conegui tot el que fem allà baix a Pi Bernat, i pugui també al mateix temps, doncs, provar, doncs, els productes, no? Tindrem, doncs, des de caves, xampanys, doncs, per poder provar vins i productes, doncs, de gourmet, doncs, per poder menjar durant tot el dia.
Molt bé, és a dir, que si els nostres oients tenen ganes de conèixer el celler Pi Bernat, si encara no hi han estat, hi ha molts que sí, però si encara no han estat mai...
I el que hi hagi set, doncs, que torni.
També, ara t'ho volia dir, també que hi torni, que faci la copa, no?
Exacte, vull dir que és totalment... És a dir, a nosaltres ens agradarà, doncs, poder brindar a tothom, gent que ja hagi estat, gent que sigui la primera vegada que ens vinguin a conèixer, i puguem, bueno, gaudir tots plegats i que coneixin el producte, i sense, evidentment, sense cap compromís, i totalment gratuït. Està tothom convidat, i repeteixo, obrim a les 10 del dematí, a partir de les 10 del dematí, que ja començarem també esmorzant i maridant amb algun vi i cava, i durant tot el dia, al migdia i fins al vespre, doncs, durant tot el dia, doncs, poden anar vinguent, s'hi poden quedar, poden venir, marxar i tornar a la tarda, vull dir que de la manera que vulguin, està tothom convidat.
Molt bé, doncs, tota una festa per aquest dissabte al celler Pi Bernat. Miquel, que vagi molt i molt bé, i res, ens tornem a retrobar el pròxim dimarts.
Bueno, ara anava dit allò, espero que ens veiem dissabte. Bé,
dissabte ja ens veurem personalment,
sí, home,
allà.
Ja. És a dir, convido que també vinguis, i això, no esperem dimarts vinés de tornar-nos a veure.
Ja ens veurem, però vull dir, el programa en si, quan parlem aquí a la ràdio, serà el pròxim dimarts.
Exacte, vinga.
Que vagi molt i molt bé.
Adéu, Miquel, adéu. Adéu-siau.
Coneixes Pi Bernat? La nova botiga de vins, caves i alimentació gourmet a les Tries. Hi trobaràs vins de guarda, xampany, caves, licors, cervesa artesana, vermuts i molt més. Pi Bernat, tu tries.